Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu. L'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Falset del passat dilluns centrarà en la primera part d'aquesta cita informativa. I no ho farem parlant de xifres, sinó de la protesta del Partit dels Independents que, davant el que ells consideren la impossibilitat d'aconseguir una còpia dels pressupostos, van abandonar el ple al començament. Abans de marxar, però, van llegir una carta on van explicar el motiu d'aquesta acció. Avui a l'informatiu, el portaveu dels independents, Jaume Domènech, explicarà les raons de la queixa. També sentirem la versió de l'altra part. Jesús Torralba, l'alcalde de Falset, explicarà els motius de l'actuació del consistori. La setmana ens ha deixat altres titulars. La patronal de petites i microempreses, PIMEC, i el Consell Comarcal del Priorat treballaran de manera més estreta algunes campanyes d'informació i assessorament als treballadors. El debat de vi, la iniciativa de l'Institut Català de la Vinya i el Vi per reunir els diversos actors del sector, continua a internet amb la metodologia de comunitat de pràctiques, o el que és el mateix, un petit grup d'experts a la recerca de com millorar les vendes dels vins catalans. I dilluns va començar la temporada de més perill d'incendis forestals. Després que l'any passat no s'arribés a les 2 hectàrees cremades, enguany, des del mes de gener fins al maig, al Priorat ja portem més de 3 hectàrees afectades per incendis. Comencem, doncs. L'equip de govern de l'Ajuntament de Falset va aprovar el passat dilluns un pressupost de 4.093.000 euros per l'any 2009. La votació no va comptar amb els regidors del grup dels independents per Falset que van abandonar el plenari abans de començar com a protesta per la impossibilitat de disposar de la informació dels pressupostos amb certa antelació. Abans de sortir de la sala, Fede Cortés, portaveu dels independents, va llegir els motius de la protesta. Però avui a l'informatiu tenim a Jaume Domènech, del cap dels independents per Falset, que ens explicarà les raons d'aquesta decisió.
Primer que tot, bon dia, gràcies per haver-nos per haver-nos fet aquesta entrevista, que penso que és important, perquè, en definitiva, el que es va llegir allí al ple, no sé si tothom ho va sentir, o hi ha gent que podia haver arribat tard, i per tant jo penso que és un tema important, almenys per la gent que nosaltres representem a l'Ajuntament, perquè per molt que se'ns vulgui ignorar, formem part de l'Ajuntament, i per tant doncs, nosaltres vam prendre una decisió important l'altre dia amb el ple, perquè al ple bàsicament hi havia un punt a l'ordre del dia que era un punt unitari que només parlava de l'aprovació dels pressupostos del 2009. No? Per tant, nosaltres, de la manera que se'ns facilita la documentació, que és quan te convoquen en un ple, tens 48 hores per anar a poder comprovar la documentació de lo que es parlarà al ple. A nosaltres ens van comunicar el dijous la celebració del ple i, per tant, vam anar a veure, doncs, quina era la documentació, bàsicament, com que ja era pressupost, volíem realment que ens donessin una còpia del pressupost per poder-ho tractar. Bueno, no ens la van donar, ens van dir que feu paper i llapis i apunteu el que vulgueu. Jo entenc que això no és correcte, no és correcte. Primera, perquè com a grups que som i formant part del consistori ens han de donar una còpia del pressupost d'ingressos i del pressupost de despeses i, bueno, per tant vam dir que no podíem estar allí copiant tot allò i, bueno, i vam anar al ple i vam prendre la decisió de llegir aquest escrit que està, per cert, està penjat al nostre blog per tothom que el vulgui llegir i a partir d'aquí la nostra decisió, que ho vam dir ben clar, avui com a protesta ens aixequem i abandonem aquest ple municipal perquè què anem a discutir? Anem a discutir els pressupostos d'un document que no teníem. Per tant, nosaltres allí no podíem discutir res, ni podíem fer cap aportació ni a favor ni en contra perquè no teníem cap document. No? I no entenc i entenem que no era correcte que un pressupost no se'ns doni una còpia. No? Jo, quan havia estat a l'Ajuntament, per molt que digui avui pugui dir i deixar de dir al senyor alcalde si abans i tal, jo sempre es van donar els pressupostos a tots els grups polítics. Hi havia alguns que no calia donar-los perquè formaven part amb nosaltres es formaven part de l'equip de govern i per tant tenien els pressupostos i els discutien amb nosaltres al moment que els confeccionaven. Sempre és el correcte i és el lògic, no? I així ens passa amb altres coses, vull dir, hi ha coses que demanem documentació i se'ns deneguen, vull dir, inclús, i evidentment aquí també ho diu, el Reglament d'Organització i Funcionament Municipals amb els seus articles 16.1 i 84, i entre altres, dels ronds municipals, d'organització municipal, diuen que les documentacions s'han de donar als grups municipals quan ho sol·licitin per escrit. Evidentment, no s'ha de trencar el protocol. Jo això, nosaltres, per tant, entenem que les coses s'han de fer formals, però en el moment en què es demanen, doncs, i entenem que amb el pressupost és molt important, i sobretot aquest pressupost era prou important com perquè se'ns hagués donat una còpia. Per tant, sempre tindrem el mateix dubte. De moment està aprovat, nosaltres hem tornat a ser reiteratius i hem tornat a demanar que se'ns doni una còpia del pressupost d'ingressos i el pressupost de despeses, que és el que es va aprovar, perquè ho volem analitzar i, evidentment, si ens torneu a invitar, tornarem a vindre a la ràdio i analitzarem, doncs, portarem l'anàlisi del pressupost. Per tant, poc puc parlar d'aquest pressupost perquè no sé les partides, no sé els capítols, no sé exactament les despeses i el contingut del pressupost, però sí que us dic que el dia que el tinguem, espero que sigui aviat, doncs si mos inviteu, vindrem aquí i farem algun comentari que crec que serà important, no?
El senyor Torralba, l'alcalde de Falset, va comentar una vegada vostès estaven fora de la sala, entenc que no van veure el ple, no van seguir el ple? Van seguir el ple?
No, el ple va marxar del ple nosaltres.
Doncs, com li deia, el senyor alcalde va comentar el fet de que el mateix dia, aquell mateix dilluns, va saber que vostès no tenien temps, entén, aquesta reacció?
Bueno, escolti, el senyor alcalde és el gerent de l'empresa, en aquest cas, evidentment, és el cap més important. Per tant, ell ha de saber, i no doni l'excusa de dir, oh, jo no ho sabia. Ell ha de saber si nosaltres tenim, i si no se n'entera, i nosaltres hi diem al ple, per això, el que té que fer és de dir, pues és el que hagués fet jo, ni més ni menys, és el que hagués fet jo. Hagués anul·lat el ple i hagués dit, pues sí senyors, us dono la documentació i la setmana que ve torneu i fem el ple. I punt, vull dir, ell no ho acta perquè res, jo no li tinc que dir el que té que fer. Vull dir, ell és prou soberà per decidir-ho. Però bueno, jo entenc que amb uns pressupostos el que no podem és anar a mitges, no? Que no podem és anar allí prenent los apunts allí amagats darrere una porta com si, no? Com us donen les coses com són, i per tant entenc que la gent, doncs, bueno, nosaltres com a protesta, perquè què havíem de fer amb aquell ple? No podíem discutir, havíem estat tot el ple callats, ho vam analitzar i vam dir, escolta, què fem? I vam creure que era més oportú marxar que no quedar-nos, perquè si ens haguéssim quedat, potser haguéssim tingut soroll, i vam dir no en volem de soroll, no som persones de bronca ni persones d'allò, diem les coses que es penso que tot que sé. Nosaltres som un grup a l'oposició i per tant fem un control sobre l'acció de govern, i si hi ha coses a favor, que n'han votat moltes de coses a favor, i n'hi ha altres que no les veiem correctes i ho diem, com ara podia ser, doncs, el típic el que es va discutir sobre el tema de l'ARE, molt bé, penso que les coses i la democràcia és això, poder-les discutir amb total normalitat i amb total d'allò. Ara, aquell dia vam entendre que era contraproduent quedar-nos amb el ple sense tindre la informació, que hagués pogut portar més soroll, i no vam voler, vam dir, escolta, marxem, no tenim que dir res amb aquest ple perquè no tenim informació, no podem fer cap aportació ni en positiu ni en negatiu, i per tant, doncs, entenem que aquesta va ser la nostra queixa, que en definitiva vam dir, mos aixequem i marxem, però és com una queixa, no volem que això continuï passant així, que està passant.
L'alcalde de Falset, Jesús Torralba, va respondre a l'acció dels regidors de l'oposició alegant la possibilitat d'allargar més el temps per consultar els pressupostos. També tenim avui Jesús Torralba a l'informatiu.
Hombre, respecte a la seva actuació, em sembla un nou espectacle, del que ja sembla que ens quasi ens tenen o comencen a tenir-nos acostumats. A veure, jo quan... dintre dels terminis legals per lliurar la documentació, aquests senyors van a l'Ajuntament perquè se'ls entregui, jo haig d'entendre que el senyor secretari, que és el tècnic en la matèria, pues, si els hi ha de facilitar, pues, se'ls hi ha de donar, i si no els hi ha de facilitar, pues, no se'ls hi ha de donar. Però altra cosa, quasi no puc dir-te res més sobre el particular. L'altra qüestió és que hi ha documentació que efectivament no pot sortir de l'Ajuntament, com podien ser factures o rebuts o qüestions que facin referència al contingut del pressupost, però el pressupost no hi ha cap problema en lliurar-lo. Per tant, jo no sé si és un malentès o és no sé exactament què ha motivat això, us ho dic sincerament. Entre altres coses, perquè han demanat o han sol·licitat el fotocòpia dels pressupostos d'ingressos i despeses i se'ls dona sense cap problema. És més, si realment hagués hagut un desenfoc en el que és la informació, és tan fàcil com demanar el canvi de data del ple i aclarir la situació, que ja s'ha fet en altres ocasions. El que no em sembla de rebut és, o per un malentès, o perquè realment és així, o perquè no van sol·licitar la documentació adequada, o pel que sigui, que s'aixequin i que marxin sense donar ni opció a intentar aclarir la situació. Com vaig indicar en el ple, es va fer més tard, el ple de pressupostos va fer més tard del que era o del que és normal. Per què? Perquè ja vaig indicar que encara estem en negociacions amb el senyor Rafael Niubó d'Esquerra Republicana per intentar cobrar allò que està escrit i firmat encara en l'anterior legislatura. I, evidentment, doncs, un dia per altre el tema s'ha anat endarrerint moltíssim. De tota manera, hi ha una qüestió que jo penso que ja val la pena parlar-la obertament. Quan es parla des del ressentiment, des de la frustració per no poder estar a l'equip de govern com un vol o com un espera, i s'agafen la bronca i les males formes com hàbit, jo penso que això no condueix a cap puesto. Al contrari, s'està donant un espectacle i, sobretot, es perd l'essència de la democràcia, que, en definitiva, per cridar més no es té més raó. I al final, els que estem, tant a l'equip de govern com a l'oposició, estem per servir als ciutadans de Falset, no per muntar números i espectacles. I si hi ha alguna cosa que està malament, parlar-la i reclamar-la, però no muntar espectacles que no condueix a cap puesto. Mira, jo ja tinc uns quants anys i si algo m'ha demostrat la vida és que és un gran error intentar desprestigiar els demés per recuperar el prestigi personal amb crits i amb bronques. El prestigi i la credibilitat es recupera amb fets, no es recupera amb males formes, amb debat, amb propostes coherents, amb col·laboració, sobretot col·laboració en els temes que requereixen consens. Insisteixo, no en crits i en bronques, perquè això no condueix a cap puesto. El diàleg, ens agradi o no ens agradi, encara falten 2 anys de legislatura, i estem condemnats o bé a dialogar o bé a continuar pel camí de la bronca. I, evidentment, jo no estic disposat a continuar pel camí de la bronca. No m'interessa, el més mínim. Nosaltres ens podem equivocar. Jo accepto. Ho accepto. Puc acceptar els errors. Per què? Perquè portem 2 anys d'experiència, no 12 o 14 o 20, com molts. I, per tant, és normal que ens puguem equivocar. Faltaria més. Però el que no s'equivoca és el que no fa coses. El que no s'equivoca és el que no pren decisions. Per exemple, hi ha una qüestió que també és bastant controvertida i que s'està criticant fins a uns extrems i s'està portant uns extrems realment que fan riure. Per exemple, s'ha de fer una consulta popular per el tema de l'ARE. S'ha de fer una consulta popular per el tema de l'ARE. Molt bé. No es pot exigir allò que no s'ha fet en 12 anys. Per exemple, algú va fer una consulta popular per demanar opinió si la residència Sant Josep es podia tancar i fer-ne una residència nova amb un soci per fer una gran residència que va començar per un pressupost de 3 milions i mig d'euros, és a dir, 600 milions de pessetes, i va acabar per 9 milions i mig d'euros, és a dir, 1.563 milions de pessetes? Algú va demanar opinió? No. Algú va demanar opinió, algú va demanar o va voler fer una consulta popular per regalar una multinacional de portes d'ascensor 80 milions de pessetes de les butxaques dels falsetans? No, ningú va fer cap consulta. Algú va fer una consulta per treure el camp Domènec Aragonès d'on estava per fer-lo en un altre lloc i vendre'l? No, ningú va fer cap consulta. Algú va fer una consulta per fer el POUM, per fer el desenvolupament urbanístic de Falset en una zona que està delimitada per la variant? No va fer ningú cap consulta. Per tant, no es pot dir blanc i negre al mateix temps amb la mateixa frase. I en funció de l'humor que un s'aixeca, resulta que aquell dia veu les coses d'una manera o veu les coses d'una altra. Mira, hi ha una qüestió que jo penso que sí que s'ha fet en aquests 2 anys. I és la d'apropar la informació i el que passa dintre de l'Ajuntament als ciutadans de Falset, amb tots els errors que hem pogut tenir i que tindrem segurament. Tots els plens, et recordo, que s'han fet públics i s'han fet a través de la televisió, cosa que no s'havia fet abans, s'havia fet algun, no ho dic que no. Però ara la gent, si més no, pot accedir directament a la informació. Abans la informació era o passes per l'Ajuntament o vas al ple. I els plens hi van, inclús ara, molt poca gent, per terme general. Per tant, jo diria que vam entrar a l'Ajuntament sense experiència, que l'estem agafant a mida que passa el temps, però que realment les coses que es fan s'intenten fer de la millor manera possible.
Respecte als pressupostos en si, segons l'equip de govern, un 24% del mateix procedirà de les taxes, mentre que, en l'apartat de despeses, el percentatge més important, amb un 31%, es dedica al pagament del personal. I un altre element a tenir en compte respecte a les previsions de l'Ajuntament fent referència a l'endeutament del consistori. Com el mateix Jesús Toroba, alcalde de Falset, va reconèixer que en aquests moments està fixat en un 89% del pressupost d'un màxim que permet la Generalitat del 110%. L'alcalde de Falset va relacionar la situació d'endeutament amb el pagament de la subvenció per la construcció del nou camp de futbol. La patronal de microempreses i autònoms PIMEC i el Consell Comarcal del Priorat treballaran a partir d'ara de manera conjunta aspectes relacionats amb l'assessorament i informació als emprenedors i autònoms de la comarca. En virtut del conveni març signat el passat dimarts a la seu del Consell, PIMEC i l'ENS comarcal col·laboraran de manera estreta aspectes com el Pla Inicia o el Pla de Desenvolupament Rural, com explica Carles Roda, president de PIMEC Priorat.
Bueno, per aquest objectiu del conveni és una acció de suport i assistència tècnica a les empreses, suport a les associacions presents a la comarca per fer les seues activitats. I campanyes de formació conjunta amb el Consell i nosaltres PIMEC, i suport als projectes d'emprenedors. Bueno, això és possible perquè compartim els objectius del Pla Inicia del Departament de Treball i els objectius del Pla de Desenvolupament Rural.
El vicepresident del Consell, Joan Carles García, situa el conveni com una eina important en un context de crisi com l'actual.
Bé, jo crec que és un conveni que complementa altres accions que es realitzen a nivell de comarca. Crec que és molt important l'assessorament i la guia dels emprenedors, sobretot ara que estem engegant un nou projecte líder, llavors, i tenint en compte també l'estructura que tenim, el teixit industrial, que són tot petites i microempreses, bueno, aquest assessorament, aquest tutelatge a l'hora d'elaborar plans d'empreses és fonamental i entenem que és molt positiu per la comarca, ja dic, combinat amb el projecte líder, que serà una eina fonamental.
Abans de la signatura del conveni, el secretari institucional de PIMEC Autònoms, Àlex Fernández, va presentar a diversos veïns del Baix Priorat aquesta divisió de la patronal de la petita i microempresa.
Posar de manifest la sensibilitat que té PIMEC en tant que patronal i agent social més representatiu de la petita i mitjana empresa i els autònoms per donar suport en aquest col·lectiu, els autònoms, que certament són els que estan patint en primera persona la crisi, els primers que l'han notada i molt lamentablement seran els darrers en sortir-ne. Per tant, és un acte on volem explicar què podem fer des d'autònoms, juntament amb la Generalitat de Catalunya, per ajudar aquest col·lectiu, doncs, a que en aquestes èpoques tan complicades i tan de crisi tinguin un suport, tinguin un aliat, tinguin algú que els doni, doncs, aquesta energia i aquesta capacitat de sortir-se d'una situació que no és fàcil.
Segons Fernández, el degoteig de treballadors que abandonen el règim d'autònoms és constant i equivalent als expedients de regulació d'ocupació de les grans empreses. I ja que parlem del món laboral, us expliquem que Josep Lillo serà el delegat comarcal del sindicat UGT a les comarques del Baix Camp i el Priorat després del congrés que aquest sindicat celebrarà el proper dia 26. El secretari general de la UGT a la demarcació, Jordi Salvador, en declaracions a aquesta emissora, va confirmar el relleu de Josep Tutusaus, del qui recordem, dimecres els explicàvem que havia presentat la seva dimissió davant les informacions de la seva imminent destitució per part de la Junta. El secretari general de la UGT a la demarcació assenyalava la voluntat de donar un nou impuls a les comarques del Baix Camp i el Priorat al motiu del canvi de delegat per a aquestes comarques.
Un dels objectius del congrés d'aquest final de mes serà justament potenciar la UGT al Baix Camp i al Priorat. És una de les signatures pendents que tenim, és un dels llocs on tenim en aquests moments que portem més fluixos de les sis comarques del Camp de Tarragona i és un dels llocs on en aquests moments doncs, es notarà més els canvis de la UGT. No solament a la delegació no solament en el canvi de delegat de les comarques de Baix Camp i del Priorat, sinó també que hi ha molta més gent que anirà a treballar allà, hi haurà un canvi substancial en els serveis que allí s'oferiran, és a dir, hi ha molts canvis a més d'aquest.
I continuem Aquest informatiu parlant-nos de vi, més concretament de la nova etapa del debat de vi, una iniciativa de l'Encavi, l'Institut Català de la Vina i del Vi i el sector vitivinícola per establir un fòrum d'intercanvi d'opinions i experiències. D'aquest intercanvi a internet i també presencial han de sortir les actuacions encaminades a resoldre el problema o problemes que pateix el sector. Dimarts es va celebrar una jornada que marcarà l'inici de la nova etapa i que va servir per establir les 5 comunitats de pràctiques. Gemma Urgell és la responsable de comunicació de l'Incavi.
Nosaltres, utilitzant la metodologia de comunitats de pràctiques, que són unes trobades presencials entre diferents persones del sector i experts, entre 10 o 15 persones que aniran treballant diferents aspectes per tal d'abordar objectius concrets, que aquests objectius són les accions o els objectius que van sortir de debat de vi, de les conclusions que s'han presentat al febrer. Així doncs es crearan 5 comunitats de pràctiques, vi internet, que seria una altra seria la de recerca, una altra de marques col·lectives, una altra de cultura del vi, i aquestes estarien integrades per diferents persones del sector per tal de treballar juntes i de la mà en diferents trobades presencials i amb el suport de plataformes tecnològiques per tal de compartir coneixements i abordar doncs la situació del mercat del vi de Catalunya i buscar d'aquesta manera doncs col·laboració des de dins del sector, crear xarxes, contactes, networking entre el sector del vi a Catalunya.
En la jornada també es va presentar l'estudi Joves i Vi a Espanya, que va encarregar l'Observatori Espanyol del Vi. De l'informe destaca la dada que el consum del vi entre els joves de 18 a 35 anys ha baixat a tot l'estat espanyol en els darrers 4 anys, segons, com us dèiem, les dades extretes d'enquestes realitzades per entitats del sector. La darrera d'aquestes enquestes, feta a instàncies de l'Observatori Espanyol del Vi, i segons dades de la mateixa, només un 8% dels joves consumeixen vi regularment. Tot i que a partir dels 26 anys, i lligat a l'estabilització laboral, hi ha un augment del consum que arriba al 10%. Rafael del Rey, president de l'Observatori Espanyol del Mercat del Vi, considera els aspectes que caldria millorar segons l'opinió dels joves.
Lo que es la etapa grupal entre los 18 y los 25 prácticamente no está. ¿Por qué? También se les ha hecho algunas preguntas sobre esto y básicamente hay dos grandes motivos que los propios jóvenes mencionan. Uno, es una bebida con la que no me identifico. No está en mi mundo, no tiene elementos asociados a mi cultura de persona joven durante esa etapa. Y en segundo lugar, por el sabor. Es un sabor, según dicen ellos mismos, que no me agrada, que no me gusta. Lo cual, por cierto, son dos indicaciones de cosas que se podría hacer para mejorar la situación.
Del Rey considera que per arribar als joves, el sector del vi ha d'apostar per la formació i la simplificació, ja que una de les impressions que recull l'enquesta és que els joves consideren el món del vi un món per adults difícil d'entendre i que necessita un llarg procés d'iniciació. I del vi passem a l'oli, ja que part de l'administració catalana del sector agrícola va plantar els membres del sindicat Unió de Pagesos a la reunió de la taula sectorial de l'oli d'oliva celebrada el passat dimecres. Segons un comunicat del sindicat agrari, només el director general va estar present en aquesta trobada, mentre que el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i el representant de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia no s'hi van presentar. Un fet molt greu, segons Unió de Pagesos, ja que en aquests moments el sector de l'oli està immers en una crisi de preus i els representants de l'administració han d'atendre les propostes del sector. Recordem també que des d'Unió de Pagesos es demana, entre d'altres reclamacions, la necessitat d'una campanya de promoció de l'oli de qualitat als consumidors i també als restauradors. Més d'una dotzena d'incendis forestals s'han produït a la nostra comarca entre els mesos de gener i maig, uns incendis que han cremat 3,2 hectàrees, una dada que contrasta i molt amb l'hectàrea i mitja que es va arribar a cremar a l'estiu durant els mesos de més perill de foc forestal. A més, des del Departament de Medi Ambient i Habitatge alerten del perill existent, tenint en compte que l'estiu passat es van registrar unes xifres excepcionalment baixes. Josep Lluís Pau, director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de Tarragona, explica en quina situació arriben els boscos de la demarcació als mesos més perillosos d'incendi forestal.
En aquest moment i durant la temporada prèvia doncs, ha plogut, però portem ara un mes de maig i juny doncs, no massa plujós, va ploure el mes d'abril. L'estat de la vegetació no és tan sec com era en altres anys, i això també és una cosa positiva, però en canvi doncs, hi ha una acumulació de herbes i sotabosc, doncs, que també pot ser un element que contribueixi, doncs, a augmentar una mica més el risc. De moment la previsió no és dolenta, però sempre estem pendents de com evoluciona la meteorologia, perquè al final això es pot decantar en un període curt de temps, doncs, cap un lloc o cap un altre.
Dimecres es va presentar al Pla i les mesures de la campanya de prevenció i lluita contra el foc forestal als alcaldes de les comarques tarragonines. Per cert, recordem que des del passat dilluns no es permet realitzar treballs al bosc, sinó és amb una autorització especial del Departament de Medi Ambient. El cartell de la falsetenca Gladys Barceló serà l'encarregat d'anunciar el Festival de Cinema Memory Mais de Reus. Mira'm amb uns altres ulls és el nom del cartell que s'ha imposat en el concurs convocat per l'organització del festival i en el que s'han presentat 58 treballs dels alumnes de les escoles d'art de Reus i Tarragona i també de l'IES Premartell de la capital de la demarcació. Els cartells es poden veure fins al dia 30 de juny a la Sala Santa Llúcia. I anem ara amb els titulars. L'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Falset el passat dilluns han centrat bona part d'aquest informatiu. I ho hem fet no parlant de xifres, sinó de la protesta del Partit dels Independents que, davant el que ells consideren la impossibilitat d'aconseguir una còpia dels pressupostos, van abandonar el ple just abans que aquest comencés. La patronal de petites i microempreses, PIMEC, i el Consell Comarcal del Priorat treballaran de manera més estreta algunes campanyes d'informació i assessorament als treballadors i autònoms. El debat de vi, l'iniciativa de l'Institut Català de la Vinya i el Vi per reunir els diversos actors del sector, continua internat amb la metodologia de comunitats de pràctiques, o el que és el mateix, un petit grup d'experts a la recerca de com millorar les vendes dels vins catalans. Dilluns va començar la temporada de més perill d'incendis forestals. Després de que l'any passat, a l'estiu, no s'arribés a les 2 hectàrees cremades al Priorat, enguany, des del mes de gener fins al maig, ja es porten més de 3 hectàrees afectades per incendis.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb els titulars tanquem l'informatiu d'avui, que els ha acompanyat a l'edició i a la veu d'aquest espai, jo mateix, Jordi Soldevila, i a l'altra banda el control tècnic amb el Genís Jodra. Per la nostra part, només esperar que dimarts ens retrobem amb els butlletins informatius aquí a la sintonia de Ràdio Falset. Que passin un bon cap de setmana. Adeu!